Andrea Muñoz, Tere Cánovas, què tal? Bon dia.
Bon dia.
És veritat que l'esport d'elit té a veure amb els trastorns alimentaris?
Sí, així és. A més, fa poc es va fer públic un estudi internacional liderat per l'Hospital de Bellvitge on es deia que aquests trastorns de conducta alimentari, és a dir, TCAs, tenen una afectació en la població general entre l'1 i el 5%.
Però... En la població general?
Exacte.
Entre l'1 i el 5%.
Però això es dispara aquest tant per cent en els esportistes d'elit. En aquest cas és d'entre el 15 i el 20%.
Uah, es dispara molt.
Sí. Sí. És un de cada 4, un de cada 5.
Sí. I això és el que deia el doctor Fernando Fernández Aranda, el cap de la unitat de TCAs de Bellvitge, fa unes setmanes a la cadena SER sobre l'afectació i els tipus de trastorns més comuns en els esportistes.
La prevalència de trastornos de la conducta alimentària en esta població suele ser más elevada que la població general. Y estaremos hablando aproximadamente de entre un 15 y un 20%. La anorexia en estos deportes más estéticos, como comentábamos, sino luego ya los que tienen que ver con musculación, y entonces tendríamos sí aspectos como la bulimia, el trastorno por atracón, y luego habrá diferencias también en cuanto al género.
Estigueu atents perquè és molt interessant el que estem explicant ara. Hi ha estudis clínics fets que demostren que en l'esport d'elit hi ha més trastorns alimentaris que en la població normal. Passem d'un entre un 1 i un 5% a un entre un 15 i 20%.
I per parlar sobre aquests trastorns en esportistes d'elit, Tere i Andreu, parlat amb dos testimonis, dues persones que saben com un TCA afecta la vida dels esportistes del rendiment.
Hem parlat amb l'Alba Orois, de 23 anys i jugadora de bàsquet, i Bernat Calvet, de 21 anys i jugador d'handbol. En Bernat va tenir anorèxia i ens explicava que quan va començar a primar-se, el seu rendiment esportiu va millorar. Però que a mesura que continuava amb l'obsessió d'estar més prim, va entrar en un bucle de voler millorar però ja no poder fer-ho. Això el va dur a no voler entrar a un pavelló a jugar handbol.
Jo, clarament, quan vaig començar a primar-me i tal, l'handbol em va anar millor, i quan tot estava dintre de lo que era un bon estat físic. Però clar, al començar a primar-me més del compte, que no tens quasi massa muscular, vaig entrar en un bucle de vull millorar, no puc millorar, vull millorar, no puc millorar. És que em feia pànic entrar al camp. I vaig estar doncs, 3 mesos, 4 ben bosses sense poder jugar.
En el cas de l'Alba, ella se'n va anar 2 anys als Estats Units, va quedar per una universitat per jugar a bàsquet i estudiar allà, i vivia en un dia a dia que el context era del rendiment i, degut a la Covid, passava molt de temps sola en una habitació. Això la va portar a no estar bé i, en el seu cas, sí que és cert que en el bàsquet no l'obligaven a estar en un pes determinat, però el pes de les jugadores era un tema recurrent.
Sí que és veritat que als Estats Units ens pesaven cada setmana. Llavors es feien comentaris del pes i això potser indirectament afectava bastant. I jo sempre he sigut una persona que he menjat de tot i he menjat bé i m'agrada molt menjar. I sempre, bueno, abans de marxar als Estats Units, a mi molta gent em deia vigila que amb el que t'agrada tu menjar, però si t'engreixaràs, no sé què.
Sí, el fet és que adonar-se que estàs vivint un trastorn de la conducta alimentària és difícil. L'Alba estava patint un TCA sense ser-ne conscient i va ser des de casa seva que van veure que alguna cosa no funcionava.
Doncs realment no vaig ser jo la que es va donar compte, va ser la meva mare, perquè en aquell moment jo estava als Estats Units i llavors jo trucava molt sovint a la meva família i un dia la meva mare em va dir, Alba, estàs bé? Et noto diferent, et veig com més xafadeta també de com em parles, també la cara la veig diferent, i jo li vaig dir, mama, no, jo estic bé, no sé què. I recordo aquell dia com si fos ahir, perquè des de que ma mare em va dir jo vaig penjar la trucada. I el primer que vaig fer és provar-me la roba d'estiu, de quan vaig venir cap allà. I al posar-me-la, se'm va caure. Hòstia. Llavors allà va ser quan em vaig donar de, hòstia, Alba, potser alguna cosa està passant, estic fent molt esport, potser no estic menjant com toca...
En Bernat va adonar-se que no estava passant per un bon moment perquè havia canviat completament la seva relació amb el menjar i ho havia convertit en la part més fonamental del seu dia a dia.
I jo no me'n donava compte fins que vaig començar a veure que estava canviant tot el meu estil de vida en relació amb el meu físic. No feia coses que abans doncs, em causaven algun tipus de plaer, com era el menjar, per exemple, i vaig donar-me compte que no podia seguir així perquè van estar en un punt que o m'ingressaven o no duraria massa.
És interessant perquè estem escoltant dos testimonis, el Bernat, un noi, l'Alba, una noia, i és interessant perquè l'estudi de l'Hospital de Bellvitge explicava també que la realitat dels TCA, trastorn de la conducta alimentària, TCA, es viu diferent i es manifesta diferent en dones que en homes, no? Perquè és un trastorn que en els homes sovint està invisibilitzat.
Aquest fet, diu l'estudi, és perquè les eines de detecció no estan adaptades als casos que afecten els homes, bé sigui perquè els TCA que més pateixen són diferents als tipus que majoritàriament afecten a les dones. En Bernat, però, remarcava que al final és indiferent si afecta un home o una dona, perquè és el cap el que et juga una mala passada.
Sempre ha sigut una enfermedad o trastorn mental, l'anorèxia i tots els TCAs. Sempre ha sigut molt vist en dones. Molta gent es fixa més en augmentar la massa muscular. Homes que hagin patit anorèxia no es visualitza tant. Hi ha gent que no estan molt prims i potser estan patint una bulímia, una anorèxia, encara que no ho vegis. Però clar, arriba un punt que és que no té... Ja és igual si ets home o dona, o sigui, el cap et pot fer un tomb i passar per això, i és igual si és home o dona, si és que no té res a veure.
De fet, sí que, sumat a això, el TCA és un tema que molta gent porta en secret i li costa parlar-ne, i és per això que a nosaltres dues ens va costar molt trobar testimonis i esportistes que en volguessin parlar i donar veu.
I avui dia, quina és la situació de l'Alba i el Bernat? Segueixen dedicant, segueixen practicant l'esport?
Doncs mira, el Bernat ja ha recuperat jugar a l'handbol a la Creu Alta de Sabadell, i l'Alba, després de tornar als Estats Units i passar pel Joventut de Badalona, ara juga a l'Unicaja de Màlaga. Ara bé, tot i poder jugar, encara està en procés de recuperar-se.
A veure, jo si sóc sincera, no et diria que estic 100% recuperada. Sí que estic molt millor del que estava, però no estic 100% recuperada, i jo crec que això és com anar vigilant molt, perquè al final el teu cap té molts pensaments. I jo el que m'ajuda molt és que cada cop que tinc un pensament o que, jo que sé, m'he aixecat i ja m'he aixecat amb un pensament que no és normal, doncs jo ho comunico a la meva família, saps? Dic, mira, m'he aixecat així perquè ells ho sàpiguen i em puguin ajudar.
Tots dos admeten que el procés és complicat, però que la clau és demanar ajuda i rodejar-se de gent que vulgui ajudar-te i veure't millorar. Aquest és el consell que tant l'Alba com en Bernat volen deixar sobre el TCA.
Al final, el primer ets tu, i és la salut mental, i és com estiguis tu, i que això s'ha de comunicar, que no tinguin por, perquè al final viure amb aquest trastorn és que és no viure, perquè no vius feliç.
Acabes estimant-te molt. És una situació que et deixa veure del que vas que ets. A mi aquest fet em va donar molta força de dir que se'm posi el que vulgui davant.
I jo crec que la clau és això, no tenir por, comunicar-ho, que els altres t'ajudaran, demanar ajuda, que no estàs sol, que hi ha molta gent que està passant per això, i que al final, si tu vols viure tranquil, tornar a gaudir de tot, és dir-ho, que passaràs per moments que diràs, tio, és que no puc, és que em fa por, és... però de veritat que amb comunicació i ajuda, que tot és més fàcil.
El que passa és que, clar, com detectes, o sigui, formes part de l'entorn, com saps que està patint un trastorn, la persona?
Mira, l'Alba deia que l'important també era com estar pendent de la gent al nostre voltant, però sobretot en el món de l'esport, que tots els esportistes, sobretot els d'elit, tinguessin un acompanyament, i tal com es tracten els temes de salut mental, doncs que tinguéssim en compte que ho poden patir.
Interessant, eh? Podreu recuperar aquest tema i altres continguts a la pàgina web de la cadena SER. Interessant perquè els trastorns alimentaris afecten tant a homes com a dones i es multipliquen quan parlem de l'esport d'elit. Gràcies.
A tu, sí que.
A tu, sí que.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.